sé que us costarà de creure, però el que us diré ara és la veritat més absoluta. El pontífex va agafar una alenada d'aire. Va mirar el cardenal Huang i va afegir: fa més de 7 segles que l'Església té en el seu poder el primer enemic de Déu. Va ser capturat a Terra Santa en circumstàncies molt difícils i des de llavors el tenim sota estricta custòdia i en el secretisme més absolut. Quin enemic, Santa Edat? Va preguntar l'Edat de Montserrat cada cop més estupefacta. És una metàfora? El papa va pensar que tot allò seria excessiu per a aquell home i que l'estratègia comunicativa no estava anant pel bon camí. En Huang el va observar i tots dos es van entendre amb la mirada. Potser serà millor que ens acompanyeu i ho entendreu tot molt millor, amic meu. Tots quatre van baixar més de 100 graons resseguint unes parets plenes de crucifixos, relíquies i altres objectes religiosos, fins a arribar a un petit replà on hi havia una nova porta, aquesta més petita i de fusta més llisa. El guàrdia la va obrir amb una clau. Per passar-hi es van haver d'ajupir una mica i van accedir a una minúscula sala circular, il·luminada per una simple bombeta penjada al sostre. Al mig de la cambra, damunt de 4 petits pilars de pedra que emergien d'una pila baptismal amb 2 dits d'aigua, hi havia una caixa de fusta vella que no devia superar el metre d'ample i d'alçada. L'arca no tenia nanses. Una cadena gruixuda la tancava per tots els flancs i confluïa al capdamunt en un gros cadenat. A cadascun dels 6 costats de la caixa hi havia una creu vermella dibuixada. La resta era fusta nua, tret d'un petit espiell gairebé imperceptible en un dels costats. Què és això? Va preguntar l'abat. Reverendíssim pare, teniu davant vostre el mateix Satanàs.
Al divan amb Sílvia Coppolo, escoltem les persones. Catalunya Ràdio.
Avui al divan hi tenim l'artífex culpable d'aquesta novel·la fantàstica, amb tot el sentit de la paraula, La germandat de l'àngel caigut, Premi Josep Pla 2024. Us la recomanem molt i 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 molt. Jaume Clotet, benvingut al divan.
Moltes gràcies.
He passat por.
No ets l'única.
Després he disfrutat.
Millor.
Després he rigut. Després m'has fet molta enveja perquè he pensat i com de bé s'ho ha passat escrivint-la.
Doncs m'ha passat molt bé i també he patit bastant, eh?
Per què has patit?
Doncs perquè escriure és una cosa, a diferència de la de feina de periodista, que és la nostra, en veritat, aquesta és molt solitària. I, per tant, el no poder contrastar, no poder compartir, no poder explicar a ningú i agafar punts de vista, també es pateix bastant.
He somrigut moltes vegades, fins i tot veient que algú no té una estratègia comunicativa, que és la teva especialitat, prou afinada dins del Vaticà.
Exacte.
Sí, eh?
La comunicació ho és tot.
Ho és tot. Amb un ritme molt i molt bo, amb escenaris diversos, amb temps diversos, amb Roma, la Santa Seu, amb Montserrat, però podem anar també a l'Alemanya nazi, per exemple, i a Montserrat.
Efectivament.
El mal existeix?
Oh, i tant.
Satanàs?
Possiblement. Jo no puc dir que no existeixi.
Betzibu?
Possiblement, també.
Què t'ho fa pensar que existeixen?
Doncs m'ho fa pensar que no tinc cap prova de que no existeixin i m'ho fa pensar que algunes persones que m'han ajudat a fer aquesta novel·la i que són persones del món de l'Església n'estan convençuts i que d'alguna manera o altra, evidentment no com ens els imaginem, el diable o Satanàs o la maldat absoluta és possible que existeixi.
I en algun moment t'has sentit com un vaixell trencaglaç a les aigües de l'Àrtic, com dius tu? És que la frase és teva. I jo dic, ai, que m'agradaria sentir-me així. Què?
Sí, perquè en diverses ocasions m'he sentit així. Perquè, per exemple, en la mateixa concepció de la novel·la, tu ho has dit al principi, és una novel·la fantàstica, del gènere fantàstic, barra religiós bíblic. No hi ha molta gent que faci aquest gènere a Catalunya, per tant, aquí també m'he sentit una mica vaixell trencaglàs, explorant un gènere que no es cultiva molt a Catalunya i en català.
Jo aniré dient coses de la novel·la. Tu, quan pensis que ja, dius, prou, estil coní, i s'ha acabat, eh?
No pateixis.
Així és que Belzebú detestava els turistes.
Sí, en això no és l'únic. Sí,
no és l'únic, eh? Que de tant en tant fas aclucades d'ull, no, aquí?
Sí, perquè quan tu poses una novel·la, encara que sigui de ficció extrem, com és aquesta,
sí.
No puc evitar que surtin les meves idees sobre mil temes. Un és aquesta, no? Mm-hmm. O sobre Mossos d'Esquadra, que també en surten, la seguretat ciutadana, funcionament de la justícia... Hi ha molts temes que van sortint i aprofito... em surt natural de posar la meva pinzellada.
He aplaudit amb la Mossa d'Esquadra.
Exacte.
A tu t'agradaria pertànyer a la germandat de l'Àngel Caigut?
Home, seria un honor i un horror alhora,
sí,
aquesta responsabilitat.
Alguna cosa similar existeix?
Jo vull pensar que no, però mira, ara mentre estem parlant, en aquest país nostre, a Catalunya i arreu del món, hi ha persones que es dediquen, de l'Església, a fer exorcismes. I són persones que aquesta és la seva feina. I si van a fer-ho en algun lloc concret de Catalunya, d'Europa, del món, cada dia, cada setmana, a molts llocs, és que alguna cosa hi ha que no sabem, que no se'ns explica, o no sé si ha de ser el dimoni o no necessàriament, eh? Però que algunes coses hi ha que no sabem, crec que és així.
He après que Satanàs és el rei dels diables.
Sí.
I llavors té una legió de diables amb menys poder.
Sí.
Com quants?
És una bona pregunta. El Satanàs va intentar, a l'inici dels temps, gairebé crec que el setè o el vuitè dia de la creació, fer un cop d'estat al cel contra Déu i enderrocar-lo. Va haver una gran batalla contra l'arcàngel Sant Miquel i tots els àngels que s'havien convertit en colpistes, diguem-ho així, tots van ser tirats al fons de l'hivern, de l'infern,
sí,
perdó,
sí,
que crec que està situat, segons he llegit, a 5 milions de quilòmetres del cel, de caiguda,
sí,
i mentre anaven caient s'anaven convertint d'àngels en diables. I, per tant, no només era un, Satanàs era el seu rei, el seu cabdill, però molts altres el van acompanyar en aquesta aventura i van acabar tots a l'infern.
La discreció és cosa de Satanàs?
A Satanàs li interessa la discreció, jo crec. Se'ns manifestaria més habitualment del que ho fa.
L'autoritat de Satanàs es difumina lentament, s'anava difuminant lentament. Què fa que es rebaixi?
La seva absència de l'infern fa que altres diables aprofitin aquest buit de poder. A fi de comptes, el mal sense el poder es difumina. El poder és el veritable vehicle del mal.
Un diable, però, és lleial? Com pot ser lleial si és diable?
Perquè no és lleial, ho és per obligació.
Belzebú incitava els sacerdots a pecar. I jo hi dic, apa, aquí, en Clotet, com s'hi abona.
Sí, això ens ho trobem sovintejadament als diaris, no només els sacerdots, una pila de gent és temptada i acaba fent coses molt dolentes i molt malvades.
Pau VII.
Pau VII és un papa inventat, però que recull alguns elements del papa actual. Segurament no vaig fer-ho voluntàriament. És bonomiós, és simpàtic, és agradable, és llatí, és italià. Però alhora, no farem cap spoiler, en algun moment determinat de la novel·la pren decisions bastant dures. Jo crec que per ser papa s'ha de ser d'una pasta determinada. No. Si ets un molt bon jan, només no arribes a papa.
El sistema d'elecció dels papes era un disbarat. Escrius.
Escric jo, però no ho poso en boca meva. És el que opinen els dimonis, perquè evidentment els sembla que el sistema democràtic, entre cometes, perquè el col·legi cardenalici és molt petit, els sembla un disbarat. Ells prefereixen un sistema monàrquic absolutista.
El suborn, quin gran recurs.
Totalment, està a l'hora del dia.
Els àngels i els dimonis s'equilibren eternament. Jo he dit, oh, no, Clotet, no em facis això.
És la realitat. Mai guanya el bé del tot i mai guanya el mal del tot, per sort. Sempre és un empat permanent. No? Només cal llegir un diari cada dia de la setmana per veure que els bons no acaben de guanyar mai i els dolents tampoc acaben de guanyar mai, per sort.
I allò que el diable pugui tenir l'aspecte d'una criatura que ja ha mort, d'un nen o d'una nena, i parli com la nena, i digui coses com la nena. Tu això va així? El diable pot fer aquestes coses, Clotet?
Els diables poden posseir persones i, per tant, jo aquí em prenc una llicència, evidentment, no, que es poden convertir en allò que volen. A través dels nostres pensaments arriben a poder-se convertir en allò que més mal ens pot fer a nosaltres.
Estem parlant, ja ho veieu d'una manera desendreçada, de la germandat de l'Àngel Caigut, d'en Jaume Clotet, aquí al divan, Premi Josep Pla 2024. Una pluja de bales fan pessigolles al diable?
Naturalment.
Llavors, com se'l pot guanyar?
Se'l pot guanyar... Se'l pot contenir més que se'l pot guanyar. Se'l pot guanyar amb aquelles coses que li fan mal, que són elements màgics o màgics, amb poders molt forts que té l'Església. Per exemple, les relíquies, és una cosa molt sabuda, tenen un gran poder i un gran magnetisme.
Montserrat en té més.
Montserrat en té més. És sagrat.
És el lloc que s'ha d'anar.
És el lloc que s'ha d'anar.
Però a quin lloc de Montserrat? Ah!
Tot arreu, només veient-la de lluny ja t'impregnes d'aquest magnetisme.
La Guàrdia Suïssa?
La Guàrdia Suïssa és molt interessant.
Afina una mica més.
La Guàrdia Suïssa és una cosa fantàstica, perquè sí. Només el sistema de selecció dels seus membres, que han de ser suïssos, però han de ser catòlics. Suïssa no és un país... Hi ha catòlics, hi ha protestants, s'ha de tenir una alçada mínima. Hi ha una sèrie de condicions que, a mi, tot el que són societats, en aquest cas no secreta, però societats tancades, ocultes, crec que generen molt d'interès a la gent.
I surt Ràdio Vaticana.
I tant que surt Ràdio Vaticà. És una ràdio del país més petit del món.
Sort de la Mossa d'Esquadra.
Efectivament.
I ara tindrem una dona, la germandat de l'Àngel Caigut?
La primera dona.
La primera dona. N'hi haurà més?
És una bona pregunta. Hi haurà segur una segona part del llibre i una tercera segurament. Més dones, no sé si en sortiran.
Clar, hi haurà una segona part, dius, i fins i tot una tercera. Per això ens ho deixes com obert, no?
Sí, de fet n'hi havia d'haver una, el llibre s'havia d'acabar, però com que ha funcionat molt bé, ha sortit la quarta edició, el llibre es ven i la gent li agrada, doncs això és un llibre a demanda. Si la gent en vol més, jo no tinc cap problema en fer-ne, al contrari.
Hi haurà una segona part i una tercera part a l'estil de... James Bond. Sí o no?
Sí, aquest és un bon exemple, perquè jo vull que cada llibre sigui autoconclusiu, com les pel·lícules de James Bond, que es poden veure individualment cadascuna, separadament, però que totes tenen un sentit, mateixos personatges, mateixes organitzacions. Per tant, hi ha un fil conductor, però cada pel·lícula és autoexplicativa.
Esclar, perquè Belzebú, però Balfagó qui és?
Balfagó és un dels altres set lloctinents de Satanàs, que són set.
Tots són homes?
Mira, aquesta és una bona pregunta.
I en duc tres, davant.
No, això és com... Em van preguntar si tots els àngels eren homes, i de fet no sabem si són homes o són dones.
És que allò del sexe dels àngels sempre ho hem dit així, sí?
Efectivament, i són diables. Els diables no tenen per què ser homes ni dones. Tot i que sabem que una de les raons per les quals es van rebel·lar contra ells és perquè ells volien tenir sexe amb els humans.
Però no van dir en quin gènere.
Jo crec que queda implícit que era amb les humanes.
Amb les humanes. Jaume Clotet és l'autor de La germandat de l'Àngel Caigut. Avui és al divan, però qui és el nostre home?
El divan amb Sílvia Coppolo a Catalunya Ràdio. 15a temporada.
Avui l'Albert arriba a l'hora. Em dona el cava i el poso en fred. I arriben l'Héctor i la Clara. Porten la nena dormida en el cotxet.
I ens ha triat en Jaume Clotet aquest Jo mai mai d'en Joan Dausà.
Judit, avui ben sola, m'encanta el teu vestit. I va arribar...
I ara on ets amb els pensaments?
Estava pensant, aquesta cançó està, no només fa pensar molt, sinó que està molt ben escrita.
Sí.
Com descriu amb quatre frases tot el dinar, el sopar, passa molt ràpid. Aquesta cançó està molt ben escrita i, a més, a mi em fa pensar moltes coses.
Saben, digue'ns en algunes que puguem compartir.
Quanta gent no li ha passat el que diu aquesta cançó? Jo crec que molt poca gent aquesta cançó no s'hi sent identificat en algun moment de la seva vida.
Fer un petó a la Judit i afegeix: jo mai he desitjat que deixés el seu marit. Tothom em mira i ningú veu.
I tu per què ens l'has triada?
Perquè crec que és una cançó que li agrada a molta gent perquè tothom s'identifica. Quanta gent no té una història inacabada amb algú i per covardia, per mandra, per complexos, per por, no despenja el telèfon o no envia un missatge a aquella persona que hi ha una història pendent des de fa 5, 10, 15 o 20 anys.
O tota la vida.
O tota la vida.
I s'acaba sense fer aquella trucada, aquell missatge.
Exactament. Ja la felicitat està a la cantonada i molta gent no la recull.
La felicitat està a la cantonada i molta gent no la recull, diu en Jaume Clotet, avui al divan.
They sentence me to 20 years of boredom.
First we take Manhattan.
For trying to change the system from within.
I aquesta què?
Ara estic viatjant a la meva infància. Aquesta cançó em va impactar d'una manera total i la meva infància no s'entén sense aquesta cançó que escoltava gairebé compulsivament, me la sabia de memòria i, vaja, la visualitzo com si fos una pel·lícula. Mm-hmm. És una cançó extraordinària.
Perquè a més tu parles de tot, no? Anglès, francès, italià, sí. Alemany també?
No, alemany no.
Alemany encara no.
Vaig estudiar basc quan vivia al País Basc, però això és una cosa molt difícil, ja.
Encara l'euskera el parles?
No, és molt...
Però l'entens?
No, puc entendre per on va la conversa, però em costa molt d'entendre.
Escolta'm, i amb tot això t'hem de felicitar. 50 anys acabes de fer, sí. Fas, gravem, sí. Amatem, bravo, 16 de maig...
Mitja vida. Vida.
I com mires a la del davant?
No, miro bastant la del darrere.
La del darrere?
Sí, tinc la feina, allò que es diu llibres, arbres i nens.
Fet?
Jo ja ho tinc tot fet.
Tu ja ho tens tot fet?
Tot fet. I alguna cosa bastant feta, la dels arbres. Em vaig plantar 18.000 a Islàndia.
18.000 arbres,
sí,
a Islàndia.
Jo sol, no, un grup de persones.
Sí.
Per tant, això està fet i ben fet. Llibres també i nenes també. Per tant...
Dues nenes?
Sí, ara ja podríem... Si acabés ara ja tindríem la feina feta.
Com són la Núria i la Jana?
Són molt diferents. La Núria és bastant com jo, patidora. Tot el dia pateix pels exàmens, per mil detalls, no? Té una mica un toc, jo també. I la Jana, no. La Jana ha vingut al món a passar-s'ho bé.
I s'ho passa bé, està de vacances a la vida.
S'ho passa bomba.
Quina enveja,
ha vingut a gaudir.
Ha vingut.
Un dia em va dir, no sé per què... us preocupeu tant pels diners? Diu, jo no en tinc i visc molt bé. I vaig dir, sí, efectivament.
18.000 arbres a Islàndia, quan va ser que fossis a Islàndia?
En un camp de treball diria que era l'any 97.
97?
Sí, jo era jove, tenia, no sé, no, era 20 i pocs, i vam anar allà a fer un camp de treball, vam estar plantant arbres compulsivament durant 15 dies, perquè a Islàndia no hi havia arbres, no hi ha arbres, de
fet. No hi ha arbres a Islàndia.
I per això hi ha tant de vent, perquè no hi ha tallavents, i per tant es plantaven arbres per fer tallavents.
Avui parlem amb en Jaume Clotet, l'autor de La germandat de l'àngel caigut, que ha vingut al divan.
Mentre atraversavo London Bridge, un giorno senza sole, vidi una donna pianger d'amore, piangeva per il suo giorno.
Què hi fa aquí aquesta cançó?
Aquesta és una cançó del tradicional anglesa de principis del segle XVII, diria, molt de principis del segle XVII,
sí.
Sobre una història real d'un senyor que el van matar per injustament. Hi ha mil versions, de fet hi ha una en català de Roger Mas i Núria Graham,
sí.
Però la que més m'agrada és aquesta de Fabrizio Di André, que és un cantautor italià que m'agradava molt. I aquesta cançó també me la poso sovint perquè m'agrada molt la història i també com la canta.
A veure, et coneixem una miqueta més. Tu ets de Barcelona, eh?
De Sarrià.
Sí, ja ho he pensat. I que a veure si em corregeix. Esclar, ets de Sarrià, ja ho veig, eh? Però ja ens has dit que vas estar a Islàndia, però que has viscut al País Basc i que vas ser també a Madrid.
Sí, porto 12 o 13 mudances. És molt cansat. I recomano a la gent que compri llibres, però que sigui molt conscient que quan hi ha una mudança és un tema important.
Perquè llavors te n'has de desfer de 1.000 o de 2.000, tens un disgust, no saps què fer-ne, els regales, els deixes davant de casa...
Sí, i te n'adones de quants llibres compres i no llegeixes.
I que no llegiràs mai.
Exacte.
Molt bé. A veure, t'havies de dir Pau?
Jo m'havia de dir Pau, però el meu avi... matern, que es deia Jaume, va morir uns mesos abans que jo nasqués i, per tant, el nom va canviar ràpidament i estic molt content perquè m'agrada molt més Jaume que Pau.
Com era aquest avi?
Doncs mira, és una història interessant. El meu avi... perdó, patern, m'he equivocat abans. El meu avi patern era un bon home de classes, diguem que avui en dirien classes populars, que per el fet de ser catòlic... de Badalona i del Cercle Catòlic de Badalona va haver de canviar de bàndol a la meitat de la Guerra Civil perquè el volien matar els de la CNT-FAI per catòlic, tot i que ell era republicà. I, en canvi, el meu altre avi matern, que era de la plaça Molina i que era del que diríem la burgesia catalana, perquè era metge, al revés del que se'ns ha explicat de la Guerra Civil, va fer tota la guerra al bàndol republicà i va acabar detingut i empresonat per republicà. No? Per tant, a casa meva, la història viscuda no és la història... que se'ns ha explicat normalment que les classes populars anaven amb els republicans i les classes burgeses anaven amb els franquistes. No? Tot és sempre molt més complicat.
Hi havia moltes cruïlles aquí en Lluís, l'avi matern, metge.
Sí.
I es parlava de la guerra a casa?
Se'n parlava una mica, sí. Quan sortia el tema, o sigui, jo preguntava, se'n parlava. No era un tema secret ni un tema tabú. Tampoc se'n parlava més del compte, però sí que m'explicaven moltes coses que o me les explicaven o jo les preguntava.
I tu on vas anar a l'escola?
Jo vaig anar primer al Tècnic Eulàlia, que es deia, ara es diu Frederic Mistral Tècnic Eulàlia, és on van les meves filles. A vuitè de bàsica vaig anar a Madrid per un any només, a l'escola Orlandai, de Carolí. I després vaig fer Bupicou a la Salle.
Però, esclar, i Madrid? Deuria ser un xoc.
Madrid va ser un bolet, a més, pels anys que hi vam anar. Hi havia, jo recordo, vivíem molt a prop de l'Audiència Nacional. De fet, vivíem al carrer Gènova 15 i el PP és Gènova 13, o al revés, vivia davant del PP, passa que llavors era AP.
I recordo, l'Aliança Popular, sí.
I recordo molts dies arribar a l'escola i trobar-ho acordonat per amenaces de bomba, cotxes bomba. Hi havia molta violència política aquells anys.
Com eren els companys?
Bé, jo vaig anar a Madrid a vuitè de bàsica sent català, però sense més etiquetes, sent català, un nen català, i vaig tornar sent un nen català independentista, perquè el primer dia vaig veure que el nen del costat tenia el clauer de les claus de casa seva, era la bandera espanyola amb l'àliga, i em vaig quedar flipat. I després els comentaris que em feien, jo suposo que eren sense malícia, però era un desconeixement profund del que és Catalunya i els catalans, perquè em deien, en plan, ara que vivís en Madrid o la família, en casa todavía va la gent català? Jo deia, però és que no s'entén res d'aquest noi del que està dient. Oh, tu en veritat pinces en castellano, no? En que hables català. I deia, és que vivim, realitats diferents.
Això era als anys 80?
Això era a finals dels anys 80-88.
Per tant, diríem, havíem entrat ja feia anys, suposadament, en la democràcia, però el grau de desconeixement continuava sent molt alt.
Era molt alt. Evidentment, ara suposo que no és així, però realment el desconeixement era increïble. I, per tant, sense més, vaig pensar que allò no era casa meva, diguem.
I et vas fer independentista.
Sí, de fet, hi havia un carnet de català que es feia a la llibreria Les Voltes de Girona, que es feia per correu enviant 1.000 pessetes, crec. Me'l vaig fer, i encara el tinc, i l'adreça que surt és l'adreça de Madrid. Per tant, jo vuitè de bàsica em vaig fer el carnet de català, diguem, i fins avui.
Encara el tens, el carnet de català?
Sí, a la butxaca i al cap.
I quan vas a Gran Bretanya, als Estats Units, com expliques Catalunya?
Doncs mira, ho explico com puc. Tampoc perdo molt el temps explicant, però mira, lligat amb el tema dels arbres d'Islàndia, com que a vegades soc una mica despistat, vaig facturar el meu passaport a l'avió d'Islàndia cap a Copenhague. I per tant, quan vaig arribar a Copenhague, tenia el meu passaport facturat a la maleta i no podia entrar a Dinamarca. L'únic carnet que portava a la butxaca era el carnet de català. I per tant, vaig entrar d'Islàndia a Dinamarca amb el carnet de català sense cap problema.
I ho van trobar que era un carnet prou valuós.
Jo crec que no van entendre res, però em van veure cara de bon noi i van pensar que aquest no segur que no era un terrorista.
I ets un bon noi?
Sóc un bon noi i intento ser bon noi des d'un temps cap aquí, intento ser més bon noi.
Per què?
Perquè ser bon noi ser una persona, jo crec que requereix un punt de gimnàstica i de militància que no requereix ser mala persona. I, per tant, portar-se millor implica un petit esforç que no costa res de fer i que darrerament intento fer.
Quins valors t'ha transmès al pare?
Al meu pare?
Sí.
Jo crec que valors 100% catalans, com la no donar res per fet, no demanar res a canvi, esforçar-se, treballar, guanyar-te la vida i tenir una bona actitud i formar-te bé. No, encara que neixis en una família que hi ha de tot, guanyar-te el teu, no donar res per fet.
En Joaquim,
sí.
Que continua, ara què fa?
El meu pare està bé, està jubilat, està a casa, de tant en tant dona algun susto, però està bé, està bé.
La mare la vas perdre fa molt?
Sí, el 2003, jo en tenia 29.
Com era la mare?
Bueno, era el millor del món, no? Jo recordo que anava cada vespre a explicar-li... Ella se n'anava a dormir molt d'hora, a les 9, quarts de 10, ja era al llit, llegint, i jo anava cada vespre allà, m'estirava al seu costat i li explicava la meva vida, i em preguntava, i deia això i l'altre, no? I pues, la feina, els estudis, les noies... Llavors, sempre em deia, el que no li agradava a la meva vida no m'ho retreia, però no deia res.
Perquè feia un silenci.
Feia un silenci.
Eloquent, eh?
Sí, el bo ho deia, el dolent no ho deia, perquè un dia em va dir, si et dic el que no m'agrada i comencem a barallar-nos, ja no vindràs més. Diu, per tant, tu vine, explica'm, jo vaig comentant, diu, però el que no em facis que no m'agrada, pues, tampoc no t'ho diré perquè és la teva vida, però, diu, si no et dic res, és que no m'agrada gaire.
I parles?
No, però la trobo molt a faltar i, a més, clar, no he conegut les meves filles i això em toca bastant la moral, no? A més, la meva filla es diu Núria, com ella, com la meva àvia, per tant, sí, trobo a faltar molt i moltes vegades que fem coses amb les nenes penso, ostres, la mare si ho veiés, no?
L'àvia materna, no? La Núria, que sí. Va viure molt i molt.
Va viure fins als 103 anys.
Sí.
I 103 anys amb unes rutines totalment estrictes, entre les quals no beure ni una gota d'aigua, només per empassar medicaments. La resta del dia bevia altres productes.
Alcohòlics?
I tant, bevia molt de cava, vi, bevia gasosa, bevia sueps de llimona constantment, bevia cacaolat, colacao, bevia tota mena de coses excepte aigua. Deia l'aigua espatlla els camins.
I això ho deien?
I 103 anys.
103 anys, deuria tenir una... no sé, un codi genètic, una constitució, un no sé què.
I llegint La Vanguardia cada dia.
Cada dia. I l'altra àvia, la Lola, què?
La Lola era una persona totalment popular, no tenia res a veure amb l'altra banda de la família, diguem, de la meva mare. Era una persona, com es deia abans, del rei, no?, campechana. Total, parlava amb tothom, sortia de la plaça, anava a comprar. Era una persona, saps allò que diu una persona de barri? Era una persona de barri. Total i absoluta, devota, bona cristiana, bona persona, però una persona totalment popular.
I tu quan va ser l'última vegada que vas entrar en una església?
Oh, hi entro moltes vegades.
I vas resar?
Resar no, perquè no sóc creient, tot i que m'agradaria ser-ho i no m'importaria, al contrari, crec que té molts avantatges, però no puc resar, tot i que quan vaig a Núria, evidentment, entro a l'església, constantment, si vaig a una església, a una catedral, i entro, m'agrada, i sec els bancs i m'hi estic.
La Germandat de l'Àngel Caigut és obra de Jaume Clotet.
El divan amb Sílvia Coppolo a Catalunya Ràdio. El valor de la conversa.
Res a veure en Leonard Cohen, en Dausà, i ara, pròctic de l'An System of a Down. Què? Què? Clotet?
És que m'agraden les coses que tenen una història al darrere. I aquest és un grup que he de dir que he descobert fa poc, que és una persona, i és un grup d'armenis nord-americans, o nord-americans d'origen armeni. Aquesta cançó va sobre l'Alt Karabakh, el Nagorno-Karabakh, que recentment ha caigut en mans de l'Azerbaidjan i han fet una autèntica neteja ètnica, ja no hi queda ni un armeni. I, per tant, la història dels armenis m'interessa moltíssim des de fa dècades, i, per tant, quan vaig descobrir aquest grup que parla sobre això, i aquesta cançó estrictament parla sobre això, doncs em va agradar. No és un gènere de música que m'encanti, però...
T'agrada la història? Has estat al Memorial a Yerevan?
No.
Perquè és molt impactant.
Sí, ja m'ho imagino.
De cop i volta penses, d'això habitualment no en parlem, no? Tenim molt clars el genocidi als camps d'extermini nazis, però no tenim al cap el genocidi amb els armenis, no?
Exacte.
I fas així, quan veus la història, les fotografies i després més en retirat, no? Diríem el que és l'espai més espiritual de repòs, de recordatori, S'ho val. Som avui aquí amb en Jaume Clotet, que també ens ha triat algunes pel·lícules.
Gustav Adolf Ekdahl er forkjust i damer. Hva skal man gjøre åt det? Det er ingenting å fnissa åt.
Ge meg nykken! Edvard har forbjudet. Nu ger du meg nykken! Nei! Nei, Edvard har forbjudet!
Stig opp genast. Din styrfar vil tala med deg.
Som veient Fanny Alexander, de Ingmar Bergman. Per què ens l'has triada?
Perquè Fanny Alexander és una pel·lícula que he vist moltes vegades, també tinc el llibre, i és una vida que a mi m'hauria agradat tenir. M'agrada molt el Nadal i m'agrada molt la festa familiar, i a Fanny Alexander, la primera part de la pel·lícula, és exactament això. És un pis, una casa, una llar, una família on no falta de res, on hi ha tots els regals, tots els menjars, i m'ha agradat molt sempre aquesta pel·lícula i m'encantaria haver viscut aquella vida.
Aquella vida?
Sí, ser un nen suec de la pel·lícula, ser el protagonista de la pel·lícula, m'hauria encantat.
El 26 d'agost de l'any del senyor 1492 em van coronar papa. Era un dia de molta calor, com si el cel hagués volgut també en això afegir-me a la llista dels quatre successors del meu oncle Calixt, que tots van ser coronats en un d'aquests dies de gran calda de Roma. Volia dir que 5 pontífecs seguits havien deixat la vida i el regne per no haver resistit un estiu més de calor enganxosa i de mal aire. Qui sap si jo seré el 6è, que tampoc no arribarà un altre setembre. A mig matí vingué el cubiculari a despertar-me. Santedat, és l'hora, santedat! I em va trobar en camisa i sense tapar amb el llençol. Però un papa en camisa és un papa. Santedat! Feia 15 dies que em deien vostra beatitud, santíssim pare, tots excepte el meu cosí Francesc. Joan Francesc Mira va escriure a Borja Papa, que costa de llegir, perquè fa unes giragonses i no hi posa punts, i perquè el contingut d'una frase lliga amb l'anterior i amb la posterior, i tu ens l'has triat. Però és que aquí aquest papa també és un dels teus papes, a la germandat de l'Àngel Caigut. I aquí en Calix també hi és. Sí. Què fa aquest llibre en el teu divan?
És dels millors llibres que he llegit mai a la vida i és un dels poquíssims que m'he llegit dues vegades, que en general no m'agrada fer-ho, i és un llibre que recomano a tothom. És un llibre extraordinari.
I diu, de quin llibre estan parlant? Borja Papa, de Joan Francesc. Mira, que jo també el recomano, perquè t'impacta,
Sí.
Acabes i et parles. Entens sobretot què és el poder i l'ànima humana.
Exacte. I a més, la família Borja, ja, no només els papes, és una cosa que crec que tenim tots molt posada a la nostra història, n'hem llegit moltes coses, hem vist moltes pel·lícules, i per tant no és una família qualsevol, és extraordinari la història que s'explica.
És que aquest home, en Jaume Clotet, és periodista, sí, es va llicenciar en periodisme a l'Autònoma, però també en història per la Universitat de Barcelona. Això fa una barreja brutal, perquè tens una capacitat de fer una anàlisi en perspectiva molt més gran.
Sí, jo crec que el periodisme alimenta l'escriptura i la inversa també. Jo crec que per mi una de les coses més importants del periodisme és l'empatia i tenir una butaca a primera fila de la vida. I per tant, això t'ajuda molt a... Jo crec que et dona moltes dades, molta informació, molt context per escriure llavors, en aquest cas, una novel·la de ficció, però no només d'una manera molt àgil, perquè crec que el periodisme ajuda a escriure ràpid i a escriure raonablement bé, sinó perquè ja tens accés a moltes coses que després pots fer servir.
I va ser corresponsal a Euskadi. D'aquí ve que mig entenguessis l'euskera.
Exacte, em vaig apuntar a classes per entendre alguna cosa més, diguem. Per desgràcia, no molta gent parlava euskera llavors, ni menys en la política, no ho necessitava realment. Però vaig pensar que si jo vull que la gent que ve a casa meva parli en català, doncs jo havia d'estudiar el basc.
Llavors, del 2001 al 2003, l'Avui Ona Catalana, com explicaries Euskadi?
Euskadi és una societat molt complexa, molt tancada, és bastant hermètica. Costa bastant fer amics bascos, així com com a Catalunya té potser també, però jo crec que menys, costa entrar a la ciutat basca. Són molt reticents i són molt tancats. És molt fàcil parlar amb ells una estona, però tenir amics bascos no és tan fàcil.
I va ser cap de premsa de la Conselleria de Governació de la Generalitat de Catalunya del 2003 al 2008.
El meu primer tast a govern.
A veure, ets molt jove, no?
Sí.
En el primer tripartit hi ha el senyor que es va inventar el concepte Dragon Khan.
Sí, conseller Carretero.
Carretero, referit al mareig i a les voltes que feia aquell primer tripartit.
Que en feia moltes.
Moltes. Uh-huh. Llavors s'acabava de fundar l'associació Ramon Bernils, no?
Sí, de periodistes.
I quan vas notar que t'agradava la política?
És que jo ara la gent no ho veu tan així, però va haver una època que el periodisme català estava molt amb els marcs mentals de l'Estat, no? I quan deies la paraula nacional, per dir-la més simple, per molta gent era Espanya, no? I llavors vam crear un grup de periodistes que bevíem del que havíem après a la facultat, per exemple, de Gifreu, no? Del mapa comunicatiu català, no? I el mapa referencial català i autocentrat, i per tant doncs, defensava que si parlaves de la policia la gent havia d'entendre que eren Mossos d'Esquadra, si parlaves del govern era la Generalitat. Els adjectius eren dels altres, no de nosaltres.
I després què va passar en el segon tripartit?
El segon tripartit jo no m'hi vaig acabar de trobar bé i vull dir, va fer el seu camí, jo me'n vaig desentendre al cap d'un any, vaig dir que jo ja no em sentia tan bé, crec, de la mateixa manera que penso que els càrrecs de confiança has d'entrar, has de poder sortir, i per tant, sense més, no va ser cap drama, ni la política és un convent, i per tant, me'n vaig anar una temporada a fer de periodista altra vegada.
Agència Catalana de Notícies.
Sí, una eina de país.
I aquí qui vas conèixer? Què va canviar la teva vida?
Aquí vaig conèixer molta gent molt vàlida. Per cert, l'agència l'havia fundat o l'havia ajudat a fundar el president Puigdemont, que jo no coneixia de res llavors, i crec que un país sense una agència és un país que va coix com un país sense una ràdio.
A l'Avui hi vas anar?
Després vaig saltar, exacte, de l'ESN, vaig saltar a l'Avui a fer de cap de política i allà doncs, va ser la vida d'un diari on ja havia estat de corresponsal al País Basc, però en aquest cas a Barcelona.
Diari Ara?
El diari Ara hi vaig col·laborar, no hi vaig treballar mai de manera fixa, diguem, però vaig col·laborar amb el diari Ara com amb altres mitjans després.
I comencem a escriure llibres al costat d'un tal Quim Torra?
Sí, un tal Quim Torra que havia conegut en un bar un dia amb una altra gent i ens vam envalentonar i vam anar a Madrid, a l'Arxiu General de l'Administració, a fer un llibre molt interessant, que és Les fitxes dels censors de les obres principals de la literatura catalana. És a dir, com el primer lector d'un llibre, que era un censor, les notes que feia. És un llibre de molta feina, però molt interessant i que ningú havia fet, sorprenentment.
Amb Quim Torra i de Montserrat. I vas jurar que no tornaries a entrar al govern.
Vaig jurar que no tornaria a entrar al govern, sí. Crec que...
no. Allà, a la Berna, has d'anar. A la Berna, amb aquests que tu coneixes també, amb Betzebú, amb sí. Satanàs, amb tots aquests, no?
Correcte. Passa que el món sense contradiccions és impossible, no? I també sempre he pensat i he dit i he defensat que si el teu govern del teu país et crida, ja has d'anar. I, per tant, quan em van tornar a cridar, doncs hi vaig tornar a anar.
De cara al 9-N.
Sí, vaig anar a portar la relació amb els mitjans de comunicació internacionals de cara a la consulta del 9 d'octubre. El 9 de novembre.
Del 9 de novembre, eh? Sí. I després director general de comunicació del govern.
Exacte, amb els presidents Puigdemont i el president Quim Torra.
I la Guàrdia Civil a tu també et va interrogar.
Sí, em van imputar el juliol del 17. Vaig ser, crec, dels primers que van imputar pel referèndum, sí.
I després, quan Pere Aragonès va arribar a la presidència, al començament, amb Junts per Catalunya, et van demanar que et quedessis.
Sí, em van fer un parell de propostes, que estic molt agraït i molt, molt content, diguem, però jo crec que el meu pas per la política s'havia acabat per segona vegada i me'n vaig tornar al món, diguem, de la comunicació.
Diuen en castellà no hay dos sin tres.
És possible, no ho sabrem, de moment. De moment no s'ha produït.
Vas anar a l'Ajuntament amb l'Elsa Artadi?
Sí, vaig anar amb l'Elsa per un tema personal, som molt amics i per tant, la vaig acompanyar un temps i quan ella definitivament va plegar de l'Ajuntament, per raons conegudes per tothom, doncs jo també vaig pensar que la meva hora s'havia acabat i me'n vaig anar a la Pompeu Fabra a fer de director de comunicació i després ara torno a fer de periodista normal i col·laborador de diversos mitjans.
Amb Oriol Amat com a rector, el catedràtic d'Economia. Jo vaig veure, no, que a la universitat també hi ha tants moviments de poder.
I tant. Jo crec que les societats i les organitzacions que són poc democràtiques, és on hi ha més poder ocult.
Parles de nosaltres? Parles d'aquesta societat?
Sí, aquelles organitzacions que reten, contra menys comptes reten les organitzacions, i més opaques són, el poder campa més, i per tant la bondat i la maldat també.
Vistes les eleccions i els resultats del 12 de maig, què augures?
Jo auguro, auguro o una repetició electoral, gairebé potser per accident, o auguro un tripartit.
Jaume Clotet, avui al divan.
El divan amb Sílvia Coppolo a Catalunya Ràdio. El valor de la conversa.
Voglio vederti danzare come le zingare del deserto, con candelabri in testa o come le balinesi nei giorni di festa.
Gianfranco Battiato ha vingut al teu divan, i què hi fa aquest home aquí?
Segona cançó en italià, per cert, ara que ho penso.
Sí.
Però aquesta cançó no li pot posar ningú que no sigui de bon humor. És una cançó fantàstica. Ell era un senyor molt simpàtic, canta molt bé i ballava molt malament, per cert, encara que la cançó va sobre això. I també em recorda, hi ha una pintada molt famosa que s'ha reproduït moltes vegades, i s'ha fet moltes vegades, aquelles pintades que a vegades havien vist de Viva Franco, que a vegades algú escrivia al costat Battiato, i quedava Viva Franco Battiato, i per tant era una cosa que sempre m'ha agradat, com només afegint Battiato canvies una frase de la baix.
Això és un allò, no? Perquè està tot agradant, sí. Les paraules.
De la maldat a la bondat,
de la maldat.
En un segon.
Mentre si danza
de la bondat a la maldat.
El divan amb Sílvia Coppolo a Catalunya Ràdio. El valor de la conversa.
Mentre el seguici de vehicles recorria la carretera de baixada, Himmler va pensar que allò no quedaria d'aquella manera i que aquella colla de monjos no se sortirien amb la seva, i va jurar que quan acabés la guerra tornaria al monestir i aixecaria totes les pedres fins que trobés el Sant Graal. Montserrat s'acabava de guanyar un enemic mortal. Encara no havien passat 5 anys des d'aquella visita i tothom sabia, Himmler també, que la guerra estava perduda. Mai no tornaria a Montserrat, ni faria pagar als frares la seva arrogància. Mai no trobaria el Sant Graal. El rebuig del Führer era el seu pla per transportar el diable a Berlín i fer-hi un pacte a canvi d'alliberar-lo era el darrer clau al taüt del cadàver del Tercer Reich. No hi havia esperança definitivament. Es va quedar una estona assegut al despatx de Hitler, explorant les diverses alternatives que tenia al davant abans d'abandonar, sense acomiadar-se i per sempre més, el Führerbunker. Hem fet un incís novament a la teva novel·la. Dius, però no érem a Montserrat, que ja hi som, però no érem al Vaticà, però no sortia una mossa d'esquadra, però no sortia un monjo. Què hi fa? Què hi fa en el teu llibre tot això?
És que aquesta era una idea de posar nazis que no estava previst i que vaig posar... Mit llibre se'n va... És que encaixava perfectament,
ja
no?
Ja ho entenc, ja ho entenc.
I
ja
és un
entenc.
Fet totalment real, la visita de Himmler a Montserrat.
Sí.
I, per tant, penso que no només queda bé, sinó que, a més, sempre m'han explicat que si vols que un llibre o una pel·lícula o qualsevol cosa funcioni, hi has de posar nazis i explosions. I, per tant, si poses nazis en qualsevol obra de ficció, funciona millor, no? I, per tant, dit això, és veritat que encaixa molt bé aquesta part. És només és fugaç, que la gent no es pensi que al llibre surten molts nazis.
No,
però acompanya i després reforça la part final de la novel·la sense fer cap spoiler.
Escolta'm, però com es va poder deixar tot plegat en mans d'un pobre transportista italià que només pensa en la dona i que portarà les nenes a estudiar no sé on i que es faran una caseta i un hortet a la catalana?
Perquè la vida és molt cruel i també pels personatges que generen molta simpatia. I passa que l'escriptor, o l'autor, o el pintor de quadres o el director de cine, en la seva obra també s'ha de comportar a vegades amb crueldat. Vull dir...
El Vaticà aquí és cruel, eh?
Sí, perquè la vida és molt cruel i a vegades s'han de prendre decisions que pel propi autor, en aquest cas a mi, no m'agraden. Però les he de prendre, perquè si no...
Jo t'entenc, jo t'entenc, Jaume,
si no, no és creïble, no és versemblant.
No és versemblant, esclar, esclar, esclar.
Alan, this is Sharon.
Hello.
Would you like to go to dinner this evening?
Aquí, la germandat de l'Àngel Caigut, la vida del Clotet, el cinema que ens ha triat, Somnis d'un seductor, t'hi veus, eh?
Somnis d'un seductor em va canviar a mi la vida
veus,
en
ja?
Relació a... abans dèiem les humanes de sexe femení.
Sí.
Jo era un noi molt acomplexat, molt insegur, aquest tema no el portava bé.
Sí.
No el portava directament. I aquesta pel·lícula em va fer pensar moltes coses.
Sí, quines?
Perquè va d'això, va de Woody Allen, que té molts complexes, i era una noia, no sap com fer, no sap com dir-li.
Ah, vas agafar Woody Allen de mestre.
Totalment.
Prescriptor.
Sí, i ens expliquen algunes coses, crec que de la manera de pensar de les dones, que després van notar ser bastant certes, i per tant a mi em van servir. I la veritat és que en un moment de la meva vida vaig veure la pel·li diverses vegades i...
I vas millorar.
Vaig millorar, sí, ràpidament.
I després també va anar al cinema i va veure aquesta altra pel·lícula.
Jo divento matta! Matta, divento matta!
I va veure l'Estanquera! I els pins de l'Estanquera! I el Clotet va dir...
Aquesta pel·lícula és que és a Marc Cort.
Sí.
Fellini jo crec que és de lo millor que s'ha fet mai de cinema a Europa. Sí. I per tant, totes les pel·lis del Fellini les he vist, les tinc... I també em porten a mons que jo no he viscut, però no sé si és possible que hi hagi enyorança o nostàlgia de coses que no s'han viscut, però és el cas.
I l'Estanquera, la somiada?
L'Estanquera em tenia fascinat, aquella escena és increïble.
És increïble.
Sí, pel meu gust massa, eh?
També massa i tot, no? Que és italiana.
És l'accés per definició.
Et desborda.
Sí, exacte. No,
ells, els pits són un accés, sí, l'escena és un accés.
Massa.
Veto aquí, avui, en Clotet, al divan. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y caña brava construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos. El mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo. Todos los años, por el mes de marzo, una familia de gitanos desarrapaba. Cien años de soledad de Gabriel García Márquez, ¿no? Su padre lo llevó a conocer el hielo. Les coses no tenien nom encara i s'havien d'assenyalar amb el dit. Què?
Que bonic.
Que bonic.
Aquest llibre també és dels pocs que també m'he llegit dues vegades i és un llibre fantàstic.
És un llibre fantàstic i mireu quina cançó també preciosa. Aquesta, content de notre été, Jan Tiersen, la banda sonora original d'Amélie, el teu divan, què?
Doncs dues coses. És una cançó que em porta molts records d'un moment de la meva vida molt important, que és una pel·li gairebé que no puc tornar a veure, del que em va arribar impactant el moment en què es va produir. I després el piano, que per mi el piano és un instrument que sempre he volgut tocar, no he tocat mai, i que potser els segons 50 anys de la meva vida és una cosa que
encara pots fer.
I tant, que vull fer i que crec que la puc fer.
Quan la faràs? Quan tocaràs el piano?
Porto mesos pensant-ho. L'altre dia el Ramon Gené em va dir que mai és tard per començar a tocar el piano.
Ai, és tard.
I, per tant, és un propòsit que tinc.
Vols aigua? Te'n puc donar una mica. També et puc donar menjar i et puc guarir aquestes ferides tan lletges que tens. Fins i tot et puc retornar la llibertat. Però a canvi voldré que m'expliquis algunes coses, començant per la pregunta que es fa a tothom i de la qual ningú no sembla tenir la resposta. On és Belzebú? Clotet, tanco el llibre.
Esperem el següent.
On és Belzebú?
En algun lloc.
I els seus germans dimonis, Volten?
Jo crec que el busquen.
Apareixerà el segon? Quan?
L'any que ve.
L'any que ve, el 2025?
Setembre 25.
I mentrestant, tu, cap on t'encares?
Jo, a la meva vida tranquil·la periodística.
Periodística. Col·labores a aquesta casa, sí. Catalunya Ràdio, al Matí de Catalunya Ràdio i altres mitjans?
Sí, Televisió Espanyola, TV3...
I ara estàs en pau?
Bastant.
Hi ha una... de bastant a molt. Ha...
Sí, sempre s'ha d'estar contingut.
El millor que has fet?
A la vida?
Sí.
Les filles.
I els llibres.
I els llibres.
Jaume Clotet, la germandat de l'Àngel Caigut. Blai Mercè, la documentació. Santi So, Josep Lluís, el muntatge, el so, les gravacions, Antoni Cam aquí a la coordinació, la producció, Sílvia Coplo, com ho he passat de bé.
Jo també.
Clotet, ets un àngel, i no pas caigut, sinó alçat.
Gràcies.
També. Gràcies. Gràcies.
El divan amb Sílvia Coppolo a Catalunya Ràdio. 15a temporada.
They sentenced me to 20 years of boredom. Trying to change the system from within. I'm coming now, I'm coming to reward them. First, we take Manhattan. Then we take Berlin. Guided by a signal in the heavens.
Guided.
I'm guided by this birthmark on my skin.
I am guided by.
I'm guided by the beauty of our weapons. First, we take Manhattan. Then we take Berlin. Just might win. You know the way to stop me, but you don't have the discipline. How many nights I prayed for this, to let my work begin. First, we take Manhattan. Then we take Berlin.
construction business, mister. And I don't like these drugs that keep you thin. I don't like what happened to my sister. First, we take Manhattan. Then we take Berlin.
Try to push you far away. Some were forced to foreign lands. Some would lay dead on the sand. Would you stay?
Protect the land.